Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Cugat.cat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més que hom anomena forces vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bon dia. Bon dia a totes i bon dia a tots. Ja tornem a ser aquí amb el Converses Consentides, un altre cop amb vosaltres el dimarts, com sempre a l'hora de l'Àngelus, a les 12.
El consentiment de l'Àngelus.
De l'Àngelus i de les Àngels. Escolteu, com esteu?
Bé, molt bé, animats.
No, ja ho veig, eh?
Sí, sí, després del pont que...
I tant. Vas encès com una bengala.
I el temps que faci és igual. Nosaltres sempre...
Vinga. Què vols dir que és igual?
Si fa bo...
No, home, si plou no, perquè els que anem amb moto...
És igual, i anem igual.
Preveus, avui torna a fer bo.
Anem com una moto.
A la tarda potser hi tornarem.
És més divertit si plou. Escolteu-me.
Què dius ara?
Mira, hi ha una cosa que em té... Em té...
Amoïnat.
No, amoïnat no, però em té encuriosit.
A veure...
Heu vist tots els passos zebra últimament? Són
sí.
Passos zebres il·luminats.
Oh, va, i tant.
Bé, no sé si això ho fan ara només de cara a campanya de Nadal, per les llums de Nadal, que també les volen a terra, o és que ja quedaran així.
Però no la Smart City, no és això de la Smart City?
No, és una altra cosa.
Ah, és una altra cosa.
És per, bé, d'alguna manera també es tindrà
clar,
relació amb això.
Però
també us diré que és la manera d'identificar bé un
passebre.
És la manera més efectiva.
Sí. Sí,
perquè
sí,
no, no sé si recordeu, fa temps, hi havia uns llums
sí, eh?
Que enfocaven el passebre, però clar, no sabies... Bueno, els confonies amb el llum del carrer sí. Habitual, no? I, a més, venien les branques dels arbres, quan florien, i no veia res.
Exacte.
Eh? Absolutament.
Sí. Doncs, i també hi havia, encara em sembla que hi són, uns semàfors que ningú es mira.
No, els mires...
Uns semàfors que ningú es mira, i la gent què fa? És que ho han interpretat bé, a l'Ajuntament. Jo crec que sí, eh?
Sí, tu creus?
Perquè la gent van amb el mòbil, i van mirant
aquests...
el mòbil, i clar...
I van passant al passebre.
I van passant al passebre i no miren res més. El reflex que hi ha al terra el poden més o menys veure, que allà hi ha un semàfor. Per tant, podem evitar alguna cosa. I ara, poca conya, aquest any, em sembla que ha sigut aquesta setmana, hi ha hagut un accident, no sé si mortal, però un accident
on?
Greu, als
aquí?
Quatre cantons.
Què dius?
Sí.
Van passar
sí?
Un semàfor en vermell.
En vermell, sí.
Amb això, jo crec que hem de tenir molta, molta, molta cura. I una cosa, avui que tenim una convidada especial, després ja veureu de qui
es
tracta, i també... per respecte i per educació, no solament als altres vianants, sinó també als nens.
Sí,
perquè
sí.
Normalment els grans què fem quan veiem un passebre? Passem, encara que estigui vermell, tenim pressa, és que farem tard. I mentrestant veieu un avi, una àvia, un pare, una mare, que s'està amb el nen al costat i li va dient aquell senyor no ho fa bé, aquella senyora no ho fa bé, veus, travessa en vermell. Això no s'ha de fer.
Mira, jo tiro una cosa. Jo intento. És evident que passo els passos zebra amb el semàfor en vermell. Ho faig perquè bé, perquè crec que puc ser...
Què vols dir
ser...
que passa els passos zebra amb el semàfor vermell?
Però vermell, el meu, diguéssim.
Ah, per això.
Sí, sí. Ara bé, quan veig un nano a l'altre costat amb un pare amb criatures,
mai.
Intento no passar-lo.
Ah,
perquè aleshores el primer que em ve al cap és dir, clar, si tu passes, el nano el primer que es preguntarà dirà què hi faig jo aquí, parat, si no ve ningú.
Però el pas zebra és una prioritat pel piató.
Sí, però quan hi ha semàfors no, eh?
Quan hi ha semàfors,
no. Quan hi ha semàfors.
Quan hi ha semàfors, té prioritat
el
semàfor.
O hi ha un policia.
Policia,
el policia pot, està per demanar. Sobre del semàfor i per sobre del passebre.
De tota manera...
La policia sempre està per sobre de tot.
Sempre.
La policia,
sempre està per sobre de tot.
La policia no és tonta.
És una cosa que sempre...
La policia no és tonta. Donde hay colillas dice que se ha fumado.
Oh!
Això tinguem-ho clar. Escoltem una cosa, de tota manera...
Això ho has dit en castellà per alguna cosa? No.
Sí, perquè no sé per què la policia...
Quan et diu la policia et surt en castellà.
Sí, no sé, tot i que els Mossos són igual, poden ser tan igual de dolents que de bons...
Eh?
Sí, són els nostres, que diuen, eh? És com la televisió, la nostra.
Sí, però també posen
però final,
multa, eh?
I tant si te la posen.
I tant si te la posen.
Però...
I en més català,
no pas,
més.
Més que no pas la Guàrdia Civil. I en català.
O sigui, escolta, sí, doncs jo deia això dels semàfors perquè és curiós com ha anat evolucionant això dels indicadors dels passos zebra, que és un tema important a tenir present i a tenir ben indicats, perquè cada cop es respecta, l'automobilista respecta més el pas zebra.
Sí.
Però tot i així, Sempre hi ha hagut casos, com ara aquest que em dius tu, que això també és un cas molt
però
desgraciat.
Un pessebre, si però... no està ben pintat, no es veu des del cotxe.
És que no es veu mai.
No es veu mai. Vull dir, arriba un moment que, recordo una vegada en l'Ajuntament, vam fer una moció perquè pintessin les... tot els terres, diríem, de circulació, els pessebre, totes les ratlles de passar o no passar, vull dir, totes aquestes coses s'han de cuidar moltíssim. Són petits detalls que, verdament, doncs, fan que la gent estigui una mica més al tanto. I amb el tema del mòbil, això és un tema complicat,
sí,
perquè normalment, ara sempre anem amb el cap mirant cap a terra, a veure aviam si
trobes un... Abans
cosa.
Ho feies per si trobes un duro.
Sí.
Ara vas amb el mòbil.
Ara vas amb el mòbil no veus el carrer, no veus les façanes, no veus les cares de la gent. Vull dir, jo penso que això és una cosa...
El mòbil ens ha limitat molt. Hem evolucionat molt i ens va bé per moltes coses. Però també ens ha limitat molt en moltes altres.
Sí, tant, per
això. Interior ens ha,
no, és,
ens ha fet
és una bona eina, però les bones eines, segons com s'utilitzen, són males eines.
I parlant també del tema de semàfors, un tema tampoc també menor, no, que no és menor, vaja, són els patins, els patinets i les bicicletes.
Però això ja...
Les bicicletes...
Un dia parlarem d'això.
Us recordo, Sant Cugatenques, oients i oients.
A veure què
diràs. Les bicicletes no poden passar pels passos zebra
muntats a la bicicleta. Correcte.
Correcte?
Efectivament.
I els patins
no
tampoc.
Sí.
Per
els
tant,
patins...
senyors i senyores que aneu amb bicicleta, pareu-vos. Baixeu
de
la bicicleta...
I llavors tindreu preferència.
I passeu.
Exacte. I llavors tindreu preferència. Ara bé, si aneu muntats a la bicicleta,
exacte,
sobretot si aneu mirant endavant. Clar, si aneu mirant endarrere és igual que passeu o no passeu perquè us atropellaran igual. Però si aneu mirant endavant heu de baixar peu. Heu de baixar i atrevessar peu. Sempre he tingut el dubte aquest i és cert.
És cert.
De que no tenen perden la preferència quan van muntats a la bicicleta. I una altra cosa... I amb això acabem ja perquè haurem de passar a la publicitat.
Una altra
cosa que és important.
A veure.
Els senyals també queden, i els semàfors, molts cops queden tapats pels arbres. Us hi heu fixat?
Sí.
Aneu pel carrer
i
fixeu-vos aquest senyal. Les indicacions de prohibició, d'orientació, moltes. Jo crec que és un tema que no s'ha solucionat. Un d'ells.
No, el que passa és que, evidentment, els arbres creixen i s'han de podar.
Clar, doncs, com a mínim...
Per tant, això és una cosa natural, no?
Sí.
Una selecció natural.
El que és natural és l'arbre. El semàfor que es tapi no és natural.
O bé s'han de resituar els senyals,
no.
Posar-los més cap a un costadet, abans
de l'arbre. Esporgar l'arbre que dona la part de les indicacions.
També.
Això és el que s'hauria de fer, perquè s'entén que no poden anar més endintre cap a la direcció de carretera perquè se les emportaran.
És evident.
Lladres.
Però... Lladres! Són lladres!
Però, clar, sí que és cert que s'ha de tenir la previsió de que un semàfor tapat per una branca no serveix de res.
Visca el civisme.
I visca els semàfors. Escolteu, ara...
I visca el teatre, eh?
I visca... Ah, sí. Va, fes un esment, que això també
no,
volia...
No, amb el tema del teatre,
amb
això
de la Trini,
que realment doncs, han fet un festival de teatre en el qual doncs, s'ha acabat amb un bon resultat, perquè molta gent ha participat en això, i la veritat és que val la pena fer una referència amb aquest festival que fan la Trini Escariuela i tot
el
seu fa molts anys, i la veritat s'ha de...
També s'ha de tenir present...
S'ha de posar en valor, això,
no? Sí, tant, s'ha de posar en valor. El teatre i tot el que és el món de l'espectacle, no hi ha arbre que el tapi.
No.
Fixa-t'hi. Això és important.
Abans hi havia una censura que la tapava.
Sí, ara
ja no tant.
Aquells de les gabardines, eh?
Aquells
de la grabaldina. Que va amb el coll aixecat, a les ulleres d'aquelles...
Se'ls notava d'una hora lluny.
I deies, este és el censurador.
Un social, se li deia molt social.
Bé, senyors... Sap greu, però hem de passar a la Públic, que la ràdio ja sabeu, viu de la Públic.
Money, per tant,
fem uns minutets de publicitat.
Endavant.
I us presentem a la nova convidada d'avui.
Som-hi.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A Cugat.cat disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter @CugatCat i al nostre perfil de Facebook Cugat.cat. La vida és local.
Mm. que no acaba, però si estem jugant des de fa 3 hores.
Al final de la jornada arriba amb l'esport en marxa.
Esport en marxa?
Vols saber-ho tot de l'esport a Sant Cugat? El repàs del cap de setmana, l'actualitat esportiva, la veu dels protagonistes. Els diumenges a les 8 del vespre.
Bo, que queden 30 minuts.
Cugat.cat, la vida és local.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Bon dia, ja tornem a seguir. Ja ha passat l'hora de l'Àngelus, però nosaltres seguim aquí angelant.
Sí, hem fet diners.
Ui, sí, s'han fet diners. Money. Bé, escolteu-me, ens fa molta il·lusió. Escolteu-me totes i tots. Ens fa molta il·lusió presentar avui la convidada, una persona molt dedicada a la docència, una persona que ha estat mestra, ha estat directora d'escoles d'aquí a Sant Cugat, ha estat directora també de l'àrea d'ensenyament dels
serveis territorials
del Vallès. Bé, ara el Rogeli us acabarà de donar detalls. Avui és amb nosaltres l'Anna Riuró.
Anna Riuró.
Bon dia, Anna.
Bon dia.
Com estàs?
Benvinguda.
Molt dia.
Benvinguda.
Bon dia.
Bé, segur que si hi ha pares i mares i algun noi que ja no és tan noi, que ja és una mica grandet, potser, no?, perquè han passat anys, doncs encara deu recordar aquesta directora professora que va exercir al Pins del Vallès, sí? I que...
Però no tants anys, no han passat tants anys tampoc.
No tant, però vaja. No tant.
Un pilonet.
Com dèiem,
només que 28.
Benvinguda, Anna. L'Anna va ser professora del PINS i també va ser directora durant 6 anys, ens explicava. Ella va néixer a Girona, no ens ho oblidem, Girona més.
Girona més.
Però va fer cap a Sant Cugat. També havia treballat a Santa Coloma de Gramenet com a professora, per tant, i també a Sabadell, en una escola d'adults. Jo diria que, pel que ens va estar explicant, coneix pràcticament tot el ventall que hi ha en el món educatiu. És una feina aquesta, ja vagi per endavant, vocacional. N'hi ha moltes de feines vocacionals, però aquestes jo diria que no es pot exercir, no es pot fer, almenys amb una mica de decència i honestitat, si no és amb vocació, si no és amb molta dedicació i també amb molta preparació. I això continua sent així, oi, Anna?
Jo penso que sí, és absolutament indispensable. O t'estimes la feina, t'estimes els nens, t'estimes l'escola, o val més que et dediquis a fer una altra cosa.
Ara que està de moda, el tema de la dedicació pressupostària en l'ensenyament, que aquí a Catalunya doncs es veu que hi ha un gran dèficit, com ho veus això?
Doncs,
més dèficit que inclús que Espanya, la inversió,
sí,
en l'educació.
La inversió ha estat sempre molt justa. En aquests moments de creixement de població, de creixement d'alumnat en la secundària obligatòria, lògicament fa falta molta més inversió i és indubtable. No tinc cap dubte de que realment es necessita invertir molt més en educació i prioritzar
sí,
l'educació.
Sí, els pressupostos haurien de tenir molta més prioritat, no? Sí.
M'interessa a mi també, i suposo que molts oients, potser també, el tema de la immersió. Encara hi ha gent que té dubtes sobre el tema de la immersió lingüística.
Mira, això és una qüestió, penso, prioritària, que s'ha mal parlat.
S'ha polititzat massa, potser.
En aquests últims mesos.
S'ha polititzat massa, potser, el tema,
l'immersió. No? L'immersió va costar molt, i va costar molt quan es va iniciar, senzillament perquè molts mestres, no per la convicció i no per tenir clar què volíem fer, sinó per trobar el camí adequat per fer-ho, i en moments que molts mestres van haver de fer un esforç infinit poder fer immersió, és a dir, teníem una població, uns professionals mestres vinguts d'arreu d'Espanya, que en aquells moments, doncs, gràcies a programes fantàstics i a escoles molt obertes, varen poder tenir un domini de la llengua i representant el que va representar. però sent totalment un fruit de voluntarietat i de convenciment. Estàvem convençuts que el que allò que volíem fer estava ben fet i, per tant, havia d'haver-hi un domini de llengua i un projecte lingüístic d'escola per anar canviant les velles formes i anar adaptant-nos al que volíem, fer.
No, no, això
i
és molt important.
Va fer de manera exitosa, de manera pacífica, de manera tranquil·la, de manera acceptada, de manera volguda per tota la comunitat educativa. I quan dic tota la comunitat, vull dir els professorats i tots els pares i mares que estaven implicats en el procés.
I ara, perdona, hi ha hagut un retrocés amb això? Creus que hi ha hagut resultes de la situació que estem vivint políticament parlant? Un retrocés que també s'ha atribuït una miqueta a això o també motivat per això, en quant a la immersió lingüística?
Home, jo retrocedir penso que no. El que passa és que s'ha posat en dubte qüestions falses.
Però... Ah, però això ja és un retrocedir, perquè això estem parlant de que potser fa...
Sí, però
però
tornem a fa molts anys enrere.
Jo penso més que és el que envolta l'escola que la mateixa escola.
Sí, que la mateixa escola.
Ah, no, l'escola, és evident.
L'escola, les coses no continuen funcionant i funcionant molt bé.
No, està
bé.
Clar.
En tot cas, és la veu externa i polititzada que vol posar mentre dit el que no existeix.
El que no és així.
El que no existeix.
Hi ha una cosa que sí que recordo molt bé, que un gran pedagog que tu devries conèixer, amb el Ramon Fuster, Fuster Revés, em deia moltes vegades que a l'escola el més important és el menjador i el pati. I l'ensenyament està bé, però dir que el menjador i el pati són grans...
El menjador i el
grans,
pati com aspectes, o sigui, comunicatius.
Comunicatius, i per tant, amb la relació.
I de relació.
Crea
I l'aula...
I l'aula és un tema
el
més
d'ensenyament. El nucli és l'aula.
Clar, és evident, però...
I el nucli és l'aula per l'ensenyament, per la convivència, per els valors que es poden transmetre, i el pati i el menjador és l'espai de convivència més entre els mateixos.
On s'ensenyen altres valors.
I la feina dels mestres, la professió, la formació, és constant, oi, en els mestres?
Perquè, ha de ser constant.
Els temps van canviant, s'introdueixen noves tècniques, s'introdueixen noves pedagogies, s'introdueixen nous elements que no poden ser aliens a l'aula, fins i tot a la pròpia societat. La pròpia societat és canviant i, per tant, a l'escola m'imagino que també sou sensibles en aquesta... Són sensibles en aquests canvis que hi ha. Per tant, la formació
de compliment obligat, vull dir, és la formació contínua que ha de tenir el mestre amb els aspectes tant d'estratègies d'aprenentatge com de metodologies, com d'organització de centre, també.
Però els valors no canvien.
Els valors no canvien.
O sigui, per tant, els valors...
Però pot canviar la transmissió... I
la transmissió dels valors. La manera de transmetre aquests valors.
O la manera de viure'ls a l'escola.
Ara, encara que sigui una miqueta des de la distància, perquè ja fa temps que no exerceix a Sant Cugat, però és que Sant Cugat, l'escola pública, sempre ha sigut un referent important. Sí. És que jo m'he trobat a vegades gent pel carrer que em pregunta, a vegades gent nouvinguda, no?, que coneixes o que coneixes en aquell moment, i em pregunten, escolta, els meus fills, escola... I jo sempre deia el mateix, perquè els meus fills, tots dos van anar a l'escola pública i l'experiència per mi ha estat molt positiva, i per ells també. I sempre els deia, escola pública, ara, a veure, a Sant Cugat es pot escollir, perquè hi ha de tot i més, no? Però l'escola pública és una escola, la Sant Cugatenca, que funciona molt bé, oi?
Jo quan vaig arribar a Sant Cugat, que va ser... per iniciar el curs 79, i venia, com ja has dit, de Santa Coloma de Gramenet. Si una cosa em va sorprendre favorablement i em va meravellar, va ser el gran pes que tenia l'escola pública a Sant Cugat. I quan me'n vaig anar de la pública, quan me'n vaig anar de docència directa per passar a inspecció al 90, doncs aquests 11 anys viscut com a mestra i, com has dit, part de uns quants anys de directora, realment la pública tenia un pes.
Sí, bàsicament l'associació del pare.
I quan dic l'escola, vull dir l'escola en el sentit ampli de la paraula, no només l'escola i els seus docents, els seus mestres, o els instituts i els seus professors, com la implicació dels pares en els consells escolars i a totes les activitats, o moltes de les activitats del centre.
Els ajuntaments han de fer pedagogia?
Els ajuntaments haurien de fer pedagogia.
Haurien de fer.
Haurien de fer-ne.
Però bàsicament acompanyats
en el sentit ampli de la paraula.
En el sentit ampli de la paraula, eh? Vull dir, perquè, clar, la pedagogia està a tot arreu, vull dir, en el carrer, en el...
I en tot cas, en els jocs, tots aquests anys jo el que he viscut era també la implicació de l'Ajuntament en els centres públics.
Sí, sí.
A Sant Cugat.
Aquí a Sant Cugat.
Sí, sí, i a Santa Coloma Gramenet també. També, el que sí, passa és que les possibilitats i les realitats
eren enormement diferents, evidentment, no?
I per tant... I s'impliquen? És a dir, s'hi han d'implicar, però s'hi impliquen?
Jo penso que sí. Sí. Jo penso que sí, la majoria.
Perquè una cosa és una cosa que s'hagi de fer, que hi hagi una finalitat, i altra cosa que s'arribi a realitzar. No?
Jo, amb els meus anys d'inspectora al Vallès Occidental i de relació doncs, amb la majoria de regidors o regidores responsables d'ensenyament, amb la majoria de municipis, jo diria que la implicació en el sentit ampli,
Mm. Doncs... Quin consell donaries tu a la gent? Aquí a Sant Cugat per fer aquesta pedagogia, diguem-ne. Un consell de savi o de sàvia.
No, jo no ho sé, potser no sóc prou sàvia per donar consells
sí,
als ajuntaments.
Sí. L'experiència és un grau i tu, com a mínim, l'experiència en tens i molta. I a més, en diferents vessants de la docència.
Sí, però vaig, jo te diria que és el respecte i que s'ha de tenir per l'ensenyament i creure què és i la importància que té l'invertir en el sentit ampli, que és la importància que té l'ensenyament.
I creure amb els joves, amb la canalla.
I creure amb els joves i creure amb els mestres que estan allà.
Per cert, lligat amb això de creure amb els mestres, creus que ara els mestres tenen... és complicat, o és més complicat ara ser mestre que fa uns anys enrere, donada la situació política també i d'això de si de la... És un tema que se n'ha parlat molt, no?
Però, familiar, també,
però l'adoctrinament familiar, tot plegat... És a dir, creus que ara és més complicat o s'han rebassat més?
Jo diria que les complicacions han canviat, perquè han canviat la realitat. O sigui, si jo me'n vaig el primer any que vaig a ser mestre de primària, i no l'etapa de mestre d'adults, que això és un altre món i una altra realitat... La mestra de primària Santa Coloma de Gramenet, l'últim any era una tutora de vuitè de primària amb 40 anys de classe. Si volies anar de colònies, doncs resultava que tu havies de cuinar, tots cuinàvem. Tots hi posàvem, tots fèiem de tot, vull dir, i era una realitat que no té res a veure en quant al nombre d'atenció. Jo era directora d'una escola amb 8 unitats i jo era tutora d'un 8è i era directora. O sigui, és que allà estàvem pelats. O sigui, aquella realitat amb l'Udara està clar, dius, ara això és una meravella.
Clar.
La realitat
s'ha avançat,
organitzativa i el que era la relació de mestre amb alumnes. Amb això hi ha hagut un canvi enorme.
De totes maneres, sempre hi ha hagut aquestes queixes o reclamacions que jo penso que en molts casos, és una opinió personal, molt lícites per part del professorat, per exigir, per demanar més recursos, sobretot a inspecció, a la Generalitat.
Sí, això no en dic cap dubte, d'això,
sempre, és el que dèiem al principi.
I sempre pensant amb els nens i no pas amb ells mateixos.
Però sí, ha canviat la realitat, per això te deia, depèn de quines realitats parlem. O sigui, una cosa és això i l'altra cosa és les noves dificultats organitzatives i de relació amb famílies que s'han produït en aquests últims temps.
Doncs permeteu-me, sisplau, que interrompi, però la realitat d'ara és que hem de plegar. Perquè la ràdio té un principi i té un final, on continuarà, i en aquest cas som aquí. Per tant, Anna, moltíssimes gràcies.
Gràcies per les teves converses consentides.
Un plaer.
I haver-nos consentit conversar amb tu. Gràcies. Fins la setmana vinent.
Vinga.
Adéu.
Doncs,